de setembre.
Advocat laboralista César Martínez, de Digestum Legal, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, Tirant pel dret, un espai d'assessorament i informació legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal, un despatx d'advocats amb voluntat de servei.
Ràdio Estel.
Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això, trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta, 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. A primera hora, amb Joan Trias. I got rhythm, I got music, I got my man who could ask for anything more. I got daisies in green pastures, I got my man who could ask for anything more. Man trouble, I don't mind him, you won't find him round my door for. I got starlight, I got sweet dreams, I got my man who could ask for anything more, who could ask for anything more.
Susan McCorkle, el que ens oferia aquest I Got a Rhythm, i quan passen 5 minuts de 9:45 del matí, l'entrevista. Mirin, el 80,5% de les entitats federades han reactivat projectes amb la participació de voluntariat durant la desescalada. En volíem parlar avui en aquest programa amb Jordi Balot, president de la Federació de Voluntariat Social. La Federació Catalana de Voluntariat Social és una plataforma de referència del voluntariat social de Catalunya. Forma una xarxa d'entitats sense ànim de lucre que treballa pel foment, la promoció i el reconeixement d'aquest tipus de voluntariat social. Jordi Balot, president de la Federació de Voluntariat Social, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia.
Jo ho intentava explicar una mica, però per qui no us conegui, què és la Federació de Voluntariat Social de Catalunya?
La Federació Catalana de Voluntariat Social som una entitat que aglutinem a entitats de base compostes per voluntariat. En aquests moments, a nivell de tota Catalunya, aglutinem entorn a 340 entitats i representem aproximadament a unes 80.000 persones voluntàries.
A més, la Federació ha publicat els resultats d'aquests mesos de desescalada i, com el mateix títol de l'estudi, com estem evolucionant?
Aviam, jo crec que l'evolució és ràpida en quant al retorn, diguem-ne, a l'activitat. Hem hagut de transformar durant 3 mesos tota la nostra activitat i adaptar-nos també a les noves circumstàncies del confinament. Per tant, hem hagut de fer molt acompanyament a través de telèfon i de videoconferències a les persones que estem atenent i acompanyant. I el retorn a l'activitat presencial està sent ràpida, sempre mantenint totes les mesures de seguretat. Per un cantó, les recomanacions que ens venen des de la pròpia Generalitat i des del Proficat, i per altra banda també respectant molt els àmbits d'actuació en els que ens trobem.
Quina és la realitat que han viscut les entitats i com estava afectant els seus projectes i programes de voluntariat?
A veure, la realitat és que, per un cantó, el procés de confinament s'ha respectat escrupolosament. Sí que ens hem ressentit a nivell econòmic, perquè hi ha finançaments que estan en l'aire, tant per part de les administracions públiques encara, com per part d'empreses col·laboradores o persones particulars col·laboradores, moltes vegades que estan patint ERTOs o estan patint situacions delicades econòmicament i que, per tant, hi ha una repercussió en les pròpies entitats. Per altra banda, sí que la major part dels projectes els hem continuat fent, però alguns d'ells els hem hagut de transformar, com us deia abans, per adaptar-nos a les noves circumstàncies. És veritat que quan estem acompanyant a persones en situació de vulnerabilitat, el contacte directe i permanent és importantíssim i, per tant, fer una tasca per via telemàtica complica molt.
El 19,5% de les entitats, però, no han pogut reprendre l'activitat. Per què?
A veure, bàsicament, els motius de no reprendre l'activitat presencial amb el voluntariat té a veure amb l'edat del voluntariat. Hi ha entitats que el seu voluntariat és major de 65 anys i, per tant, encara hem de ser molt previsors en aquest sentit i no precipitar-nos. Per altra banda, hi ha entitats que en aquests moments estan prioritzant el retorn dels professionals, però prefereixen endarrerir una mica el retorn del voluntariat al mes de setembre, quan acabi, diguem-ne, l'estiu. I després hi ha determinats àmbits d'actuació que també són més delicats, que poden ser més vulnerables, per exemple, a l'àmbit sanitari o a l'àmbit penitenciari. I llavors, si no hi ha unes indicacions clares per part dels departaments corresponents de com es pot reincorporar aquest voluntariat, preferim esperar una miqueta per no precipitar-nos, diguem-ne, i ficar la pota en aquest sentit.
Per tant, la represa de l'activitat també ha afectat a l'edat dels voluntaris?
Evidentment, en aquests moments pràcticament el 83% del voluntariat que s'ha reincorporat a l'acció directa és voluntariat menor de 60 anys. Per tant, entenem que les persones més grans de 65 anys són un perfil de persones vulnerables, segons ens han anat indicant els epidemiòlegs i els sanitaris, i per tant, en aquest sentit, hem de ser també hem de protegir els propis voluntaris, eh? Per tant, no, entenem que no s'han d'incorporar de manera presencial en aquests moments. Sí que estan fent també, a vegades, accions de suport per altres vies, eh? Però l'activitat presencial entenem que sobretot la gent jove és la que es pot incorporar de manera presencial.
Ara em parlava d'aquesta poca regulació de la que se'n feia ressò, de la que s'encaixava, d'aquestes línies no sempre clares a l'hora de seguir doncs, les mesures de seguretat que haurien de fer els departaments. Hi han trobat poc recolzament per part de l'ens públic?
Aviam, aquí hem treballat molt coordinadament amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en quant a anar transmetent les indicacions, en tot moment, em sembla que han sortit 9 comunicats d'indicacions respecte al voluntariat i les seves accions des del primer moment, quan ens vam començar a confinar, fins ara al moment del desconfinament. Per altra banda, sí que és veritat que hi han hagut indicacions poc clares i moltes vegades des de la pròpia administració s'ha traslladat la responsabilitat a les pròpies entitats a l'hora del retorn a l'activitat presencial. I llavors moltes vegades els protocols no són clars i hem demanat una mica més de claritat en els diferents departaments de la Generalitat perquè ajudin el voluntariat a poder retornar a la seva activitat.
Una part del gruix del voluntariat del nostre país, i sempre ho vull recordar perquè em feia molt èmfasi l'enyorat Carles Capdevila, són els monitors. Els monitors que fan voluntariat social i s'encarreguen de nanos, a vegades amb problemàtiques, a vegades no, i se'ls enduen de colònies. Està sent un problema tot aquest món?
A veure, ha sigut un problema molt gran totes les incerteses que hem viscut fins fa 10 dies, aproximadament. Uh-huh. L'any passat, la setmana passada ja van començar molts casals a nivell de Catalunya, casals d'atenció als infants, sobretot més vulnerables, i aquesta setmana reinicien molts altres casals i activitats de colònies. Sí que és cert també que per un cantó hi ha hagut entitats que no s'han atrevit a posar en marxa aquest tipus d'activitats, ja us dic, per la poca claredat i les indicacions confuses que hi havien i per aquest fet que es traslladava a les pròpies entitats la responsabilitat íntegra de si hi havia nous rebrots o contagis o el que sigui, com a mínim hi havia una gran incertesa que aquí les entitats no tenien clar què podien fer i què no podien fer, i això ha provocat que es cancel·lessin determinades actuacions, sobretot a nivell de campaments, de colònies, etc. Em sembla que aproximadament un 40% de les activitats s'han hagut de cancel·lar per aquest motiu, però la resta, el 60% restant, estan en marxa i mica en mica també és veritat que la setmana passada hi van haver noves indicacions que també relaxen una mica més les dificultats de poder fer uns casals i unes colònies aquest any amb la nova realitat amb la que ens trobem.
Quines mesures s'haurien d'aplicar a partir d'ara per evitar tots aquests efectes dels que estàvem parlant d'aquesta crisi sanitària en el voluntariat social?
Aviam, les mesures, sobretot les de prevenció, que hem de complir tota la ciutadania, les distàncies de seguretat, la higiene, sobretot de les mans, el portar mascareta, aquestes són unes mesures globals que ens afecten a tothom, també en el voluntariat. Sí que és veritat que, per una altra banda, hem de tenir molt en compte que fins ara hem patit una situació d'emergència sanitària molt important, però la situació, ara que ja ha retornat més o menys a la normalitat el tema de l'emergència sanitària, sí que hem d'indicar que hi ha una emergència social que va a més, que setmana que passa, setmana que es complica i que, a més, va per llarg. I aquí hem de dedicar-hi molts esforços, tant les administracions públiques com les entitats del tercer sector i, sobretot, molt recolzament per part de l'administració pública a nivell econòmic perquè s'ha d'invertir molts diners en poder fer front en aquesta emergència social que tenim en aquests moments ja al davant nostre.
Tot just ara parlava d'aquests esforços. Quins són els serveis que oferiu des de la Federació?
A veure, des de la federació, per un cantó, donem suport a totes les entitats de voluntariat, en tots els sentits, facilitem assegurances pel voluntariat, facilitem formació específiques o més generals al voluntariat, facilitem la interlocució també amb les diferents administracions públiques, facilitem la possibilitat de participar a nivell d'elaboració de polítiques socials, i en definitiva representem a tot un gruix d'entitats i de voluntariat que ens sembla que han de tenir paraula també en el funcionament de la nostra societat i en les propostes també de nova construcció de la societat que tenim entre mans.
Després de tot el... Començava el programa parlant d'això, Després de tot el que hem passat, hi ha un cert pessimisme que flota en la societat i ja es comença a dir que després de tot no hem après gaire cosa. I deia que jo m'hi revolto una mica contra això. Després de tot plegat, serem més solidaris?
Jo crec que la solidaritat... Catalunya és un país solidari per principi. I des de tota la seva història, i jo crec que en això hem d'estar molt orgullosos, i parlant des de la perspectiva del voluntariat, som un país que tenim el voluntariat molt desenvolupat, que la gent està compromesa, no només en moments d'emergència com el que estem vivint ara, sinó al llarg de la seva trajectòria històrica, i molt compromesa també amb les persones en situació més vulnerable i per intentar integrar-los, que no quedin al marge de la nostra societat. I això ho vull posar en valor. En aquests moments a Catalunya tenim entorn a 510.000 persones compromeses a través de voluntariat, en diferents àmbits, no només a l'àmbit social, però sí en diferents àmbits, i crec que des d'aquest punt de vista som un país molt, molt solidari i molt compromès. Sí que és cert que, per exemple, en aquesta situació d'emergència ha començat també a comprometre's tot un sector molt més jove, de persones o estudiants o de primers anys de treball, etc., que durant aquest període, com que no tenien la seva activitat ordinària, diguem-ne, han posat en marxa o s'han implicat en projectes de voluntariat molt necessaris i de molta urgència. El gran repte, penso, que tenim en aquest moment com a país és com podem oferir i com podem integrar a tota aquesta gent jove que s'ha incorporat en el voluntariat a fer voluntariat no només en un període d'emergència, sinó a llarg termini, mig llarg termini, perquè les persones vulnerables estan amb nosaltres tots els dies de l'any i, per tant, el compromís és necessari amb una continuïtat al llarg de tot l'any.
Per qui en vulgui saber més, per més informació, www.voluntaris.cat. Jordi Balot, president de la Federació de Voluntariat Social de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com avui.
Moltes gràcies a vosaltres. Que tingueu un molt bon dia.
Ràdio Estel.
Els dimecres cada 15 dies, a 9:45 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel. Perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres cada 15 dies, a 9:45 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum, a Ràdio Estel.
Quan sortim de casa, sortirem a un món més solidari i millor, en el que hem de cuidar el bé comú. L'economia estarà ressentida i cal que entre tots li donem una empenta. Et presentem Tres Regalos Solidarios, la iniciativa social sense ànim de lucre per ajudar-nos a recuperar l'economia. Quan surtis de casa, fes tres regals. Un a tu mateix, un altre a un ésser estimat i un altre a algú que no coneguis a través d'una fundació, d'una ONG o de l'Església. Descobreix la iniciativa social que pot ajudar-nos a recuperar l'economia a tresregalossolidarios.com.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Mireu, es publicava el llibre I por qué no lo hacemos en el suelo, després de poemaris com Los hijos de los hijos de la ira o La fiera. El volem comentar amb el seu autor, Ben Clark. Senyor Clark, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, moltes gràcies per recibir-me.
El primer que crida l'atenció d'aquest poemari, conforme s'agafa el llibre, és el títol, i per què no lo hacemos en el suelo. I, a més, en la portada hi trobem dos personatges que no toquen precisament al terra.
Sí, bueno, la portada es del magnífico dibujante, multipremiado dibujante Liniers, que todos conocerán. Estoy realmente contentísimo con esta portada. Y el título es un guiño a la famosa canción de los Beatles, de Why Don't We Do It On The Floor, uh-huh. Perdón, Why Don't We Do It On The Road, es decir, el por qué no lo hacemos en la carretera. Y bueno, ahora que con todo esto, pues estamos pensando en sacar ya la segunda edición, pero con una pegatina que ponga el suelo desinfectado.
Evidentment és un poemari, com deia, ben clar que és un poeta fa molts anys, traductor també de poesia anglesa. El poema és la màxima expressió de l'amor?
Posiblemente, pero bueno, yo creo que lo interesante, quizás una de las propuestas del libro, es que podemos encontrar el amor en muchos ámbitos, ¿no? Y sobre todo no debemos ceñirnos, como creo que la sociedad ha ido ciñendo, el amor hacia algo puramente físico relacionado con el deseo, ¿no? Yo creo que hay que volver a una idea del amor que no tiene que ver necesariamente con algo religioso, ni mucho menos, pero sí con una idea como del amor global, como una especie de experiencia general para todos, ¿no?
M'agradaria que em comentessis aquesta frase, perquè diu, tú lees porque piensas que te escribo, eso es algo entendible, yo escribo porque pienso que me lees, y eso es algo terrible. ¿Per qué?
Bueno, esto que ha tenido la gentileza de leer una vez más es el poema viral. No consigo librarme, así que le agradezco que lo comparte aquí con los oyentes. Este es un pequeño poema que saltó a las redes en 2011. Yo no lo puse en las redes, sino que estaba en un libro. Y lleva como más o menos 9 años dando vueltas, ¿no? Y el sentido del poema, que solo tiene 4 versos, tiene que ver con el motivo por el que escribimos. Es decir, uno escribe quizá con la intención no de que lo lea un gran público, ni siquiera un lector imaginario, sino una persona concreta. Y lo que propone el pequeño poema, el pequeño maldito poema, podríamos decir ya a estas alturas, es que esto es un error, ¿no? Que hay que escribir sin pensar en alguien concreto.
Com ens deies i ens recordaves, ets el poeta més retuitejat. El poema com a expressió, deixa-m'ho dir així, encara que soni potser molt bèstia, però de Shakespeare a Twitter, aquesta seria l'evolució com a forma d'expressió del poema?
Seria en el sentido literal que lo ha dicho, sí, en el sentido de la forma. Uh-huh. No, yo creo que hay una cosa muy interesante con Instagram y con Twitter, y es que nos han permitido un espacio breve, pero un espacio obviamente súper dinámico que llega inmediatamente a un montón de personas, y en este sentido estamos hablando siempre de la forma, ¿no? Y como forma sí que es un lugar muy adecuado para la poesía. Ahora, otra cosa es que los contenidos se hayan ido adaptando a la forma, es decir, que la gente cada vez escriba cosas más breves, pensando ya en el formato en el que se va a publicar. Y aquí es donde yo veo un aspecto quizá un poquito más criticable, porque está realmente condicionando un poquito la forma en que estamos creando los poetas o la gente está haciendo los textos, ¿no?
Estem parlant avui amb Ben Clark, que acaba d'editar aquest llibre, I por qué no lo hacemos en el suelo. És un llibre, és un poemari que expressa clarament, i així ho diu l'autor, el tema de l'amor en formes de poema. ¿Es cursi el poema d'amor?
Yo creo que precisamente el poema de amor no debe ser cursi. Es decir, yo estoy bastante a favor de lo cursi en el sentido de que me parece bien que exista. Y creo que no debemos renegar tampoco de lo cursi, porque todos en el fondo somos un poquito cursis. Pero es interesante pensar que el poema de amor habla no solo de amor, sino de la condición humana. Es decir, realmente el poema de amor es un poema casi existencial, ¿no? Y yo creo que nos debemos alejar de la idea, sobre todo, del poema de amor como declaración de amor, sino más bien llevarlo un paso más allá, que no es un paso enorme, pero es importante, que es hacia la reflexión sobre el amor.
Deixa'm-ho dir així, com a poeta i, per tant, com a expert en aquest tema, en els temes de l'amor, com ha canviat aquesta condició humana de la que ens parlaves ara des de... Abans parlava de Shakespeare, no? Anem una miqueta més cap aquí, no gaire més, però sí una miqueta més. Com ha canviat aquesta condició humana des de Jane Austen fins ara?
Pues yo creo que lo más claro y lo que podemos ver todos es que ha cambiado la velocidad, ¿no? La velocidad de las cosas. Precisamente uno de los pocos aspectos interesantes, y no voy a decir positivos, pero desde luego interesantes de todo esto que nos ha pasado ahora con el COVID-19 es que hemos tenido que parar, ¿no? Hemos tenido que frenar. Es cierto que las redes sociales, que es la máxima expresión de lo veloz, han ido, si acaso han ido más rápido todavía, pero desde el punto de vista de la literatura, del pensamiento, estamos caminando hacia una inmediatez, hacia la búsqueda de el ensayo breve, del libro breve, del entretenimiento rápido. Y por el camino nos estamos perdiendo un montón de cosas, y es básicamente la posibilidad de pararnos un momento, reflexionar y darnos cuenta de quiénes somos. Y no sé si hacia dónde vamos, pero desde luego, què nos hace feliç i què no nos hace feliç.
No? Si no m'equivoco, ben clar que viu a Eivissa, però com segur que sap, una de les diades més característiques de casa nostra de Catalunya és Sant Jordi, que s'ha hagut d'aplaçar i serà el proper juliol. Jo no sé si tindrem l'oportunitat de veure ben clar per casa nostra.
Hombre, por supuesto, para mí es un placer ir a Sant Jordi. Me ha dado muchísima pena no poder ir a Barcelona, que es... para mí la meca de la literatura en muchos sentidos. Y bueno, lo único que puedo decir sobre el julio, que espero que sea un éxito, es que vamos a pasar todos mucho calor, ¿no?
¿Per quin moment passa el poema ara mateix en el segle XXI?
Yo creo que pasa por un momento que es muy parecido al momento que siempre ha vivido, pero quizá ahora más que nunca, que es una de las pocas herramientas que tenemos para encontrar una respuesta a preguntas que tampoco sabemos formular. Es decir, la función de la poesía no es, como he dicho antes, hacer una declaración de amor o ser algo simplemente estético y bonito, sino la función de la poesía es responder a las cosas que no sabemos ni siquiera preguntar. Es decir, le da forma a las preguntas que ni siquiera sabíamos que existían todavía, ¿no? Y entonces, en momentos de incertidumbre, en momentos como el que estamos viviendo, en momentos también de mucha duda, sobre todo con la gente joven, de no saber muy bien hacia dónde tirar, qué hacer, yo creo que la poesía, desde luego, no te va a solucionar la vida, pero te va a acompañar un poquito en este trance, ¿no?
No sé si precisament per això que ens explicaves, que no sé si és una mica la filosofia, mai millor dit, dels poemes, el poema sempre, o almenys jo he tingut aquesta percepció, el poema sempre ha estat una mica menys tingut en el món de la literatura.
Bueno, yo creo que esto es simplemente porque el poema... nos han enseñado siempre a que la ficción, a que la narrativa de alguna forma nos cuenta cosas, pero nadie nos ha explicado nunca para qué sirve el poema, ¿no? Realmente hemos estudiado poemas, hemos estudiado grandes poetas, y creo que la culpa no es tanto del contenido de lo que se ha dado en los institutos, sino de la intención. Y no, basta con decir, como he dicho antes, que el poema sirve para que podamos tener un registro de la historia del corazón humano. Es decir, podemos recuperar, antes hablábamos de Shakespeare, ¿no? Podemos recuperar directamente algo que una persona sintió y pensó, pero sobre todo que sintió hace siglos. Y esto es la maravilla del poema, ¿no? Si en vez de ver el poema como algo ajeno, algo raro, algo difícil, o decir, bueno, es que a mí la poesía me cuesta, es que yo la poesía no la entiendo, bueno, pues ¿por qué no nos enseñan la poesía, o los poemas, mejor dicho, como pequeñas cápsulas de tiempo y emoción, ¿no? Es una cosa, es una especie de máquina de tiempo, ahora que estamos hablando tanto del tiempo con este anuncio de la NASA, ¿no? Es una máquina de tiempo que nos lleva hacia atrás, efectivamente, y nos lleva a sentir cosas pues que están muy lejos en el tiempo.
Ja ho sabeu, ja el teniu a les llibreries des del 19 de maig, i per què no lo hacemos en el suelo, de Ben Clark. Ben Clark, t'esperem el proper juliol aquí a Terres Catalanes, eh?
M'encantarà, i moltes gràcies, i un feliç Sant Jordi, ja, des de mateix.
Una abraçada molt gran, que vagi molt bé.
Gràcies, adéu.
Pocs segons i encara hem de dir algunes coses, per tant, rapidíssim. Angelina Padilla, de Barcelona, que s'endú aquesta cistella gentilesa de Cap Bravo en el programa d'avui, a la setmana d'avui, així que moltes felicitats. De seguida, 50 amb Sergi Mas, avui entrevisten a la doctora Núria Pardo i Mercè Raga amb l'informatiu ara mateix. Nosaltres hi tornem demà a les 8 del matí.